4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 18 de desembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquest anticicló molt potent i, per tant, provoca que a les comarques de Lleida, sobretot de la Plana, hi hagi boira i, a més, freda, i, en canvi, a la resta del país, un temps més asserenat o amb alguns nuvolets prims. Aquests núvols que aniran deixant el sol una mica enterbolit i poca cosa més, però, en canvi, les boires de Lleida, sobretot de tota la banda de la Plana, que continuaran bastant fermes, que continuaran bastant espesses i també persistents. Serà difícil que es trenquin d'alguns indrets del Segrià, de la Noguera, del sud de l'Alt Urgell o del Solsonès, així com de la comarca de la Segarra. En aquests indrets farà un fred que pela i, de fet, amb unes temperatures que passaran poc dels 3 o 4 graus de màxima. I a la resta del país, un ambient molt suau, també a les muntanyes. En vista demà comencen alguns canvis de situació. A la tarda arribaran alguns ruixats a Girona, també al Pirineu amb nevadetes, i demà començarà a baixar la temperatura. També es desfarà la boira de Lleida. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats ens preparem per gaudir dels àpats nadalencs i evitar indigestions. Li demanarem consell a la Mireia Obon Santacana, que és professora col·laboradora del Màster Universitari d'Alimentació Saludable i Sostenible de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar els canvis al batxillerat i la compra d'habitatge. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Andrea Gamero. Continuarem amb esports per fer balanç de la immillorable temporada de l'Hoquei Club Castellà, líder de Nacional Catalana. Parlarem amb el seu capità, Oriol García. I acabarem amb cultura per parlar del llibre de la badalonina Núria García, La vida amb en Pol. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Temesa, l'empresa d'autobusos de Terrassa, ja compta amb dos vehicles elèctrics, els primers de la seva flota, que ja circulen per la ciutat sense tenir cap línia concreta assignada. Els busos tenen una autonomia de 300 quilòmetres suficients per passar tota una jornada. I a les mateixes cotxeres de Temesa s'han instal·lat dues estacions que carreguen la bateria dels autobusos en 4 hores. Dels 71 vehicles que té l'empresa, 42 són híbrids, 27 de combustió i 2 elèctrics. En la incorporació d'aquests darrers, el 63 3% de la flota és de baixes emissions sense superar les 50 tones anuals de diòxid de carboni. Les noves unitats incorporen les darreres prestacions tecnològiques en seguretat i assistència en la conducció, com detectors de vianants i ciclistes, lectors de senyals i miralls digitals a través de càmeres. També s'ha millorat l'accessibilitat a diverses parades amb 10 noves marquesines i 22 plataformes de formigó. El govern municipal avança en el procés de privatització privatització del Servei Municipal de Transport Públic. S'estan preparant els plecs del concurs que podrien estar redactats a començaments de l'any entrant. Si tot segueix el seu curs, la licitació es faria passat l'estiu.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, obrirà una nova oficina de proximitat aquest gener i anirà dedicada a les persones sense llar. Per això s'ubicarà a la seu d'Actua Vallès, una entitat que treballa diàriament per atendre aquest col·lectiu. La funció del síndic serà doble. D'una banda, atendrà a tots aquells que s'hi apropin in situ i de l'altra, també sortirà als carrers amb els equips nocturns per recollir queixes, greuges, dubtes o situacions en les quals calgui la seva intervenció. Escartín ha apuntat que el fet de no tenir sostre deriva a moltes altres problemàtiques.
Les persones que no tenen un sostre digne, i en aquest cas estic parlant concretament de persones que viuen en fàbriques, en descampats, en cases mig derrumbades, que són la gent que està tenint l'actual Vallès, doncs aquesta gent sí que és veritat que poden tenir drets vulnerats, independentment del dret a la vivenda, que òbviament el tenen vulneradíssim, però poden passar altres coses, no?, que tinguin a veure amb pensions que els toquen, no tinguin a veure amb alguna actuació que els hagi fet sentir malament.
Amb aquesta obertura seran 8 les oficines de proximitat del síndic obertes arreu de Sabadell.
Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Vist per sentència, finalitza el judici pel cas de les antenes a l'Audiència Provincial de Barcelona. En aquesta setena i darrera sessió, les defenses de Xavier Salvà, Tomàs Vizcaíno i Josep Duran han coincidit a demanar la seva absolució per la manca de proves incriminatòries. El lletrat de Salvà ha reiterat la seva innocència i nega que fos ell qui donés llum verd a l'administració de MSR, Miguel Ángel Sánchez, per a la instal·lació de les antenes a les dependències de la Guàrdia Urbana al turó d'en Carig. Per la seva banda, la lletrada de Vizcaíno ha demanat al Ministeri Fiscal que exoneri el seu client de qualsevol mena de responsabilitat en la causa, ja que diu té un perfil tècnic i no pas jurídic. Pel que fa a la defensa de Duran, la lletrada ha reiterat que aleshores cap jurídic d'urbanisme va delegar la qüestió de les antenes per tal de regularitzar-les a patrimoni, que seria aquest departament qui així ho solucionaria. Precisament les defenses de Vodafone i Telefònica també han sol·licitat al Ministeri Fiscal la no concurrència de responsabilitat civil particip a títol lucratiu d'ambdues operadores. En el cas de Telefònica, contradiuen l'argument de la fiscal, assegurant que sí que es va produir una situació d'emergència de cobertura a la zona que calia resoldre. També ha posat de manifest que les antenes complien els requisits que marca el Ministeri d'Indústria pel que fa a les emissions d'ones electromagnètiques. Finalment, la defensa de Vodafone ha destacat que les operadores tenen dret d'ocupació del domini públic per a la prestació de serveis d'interès general, com és, diu, la telefonia mòbil.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha presentat aquest dilluns en audiència pública el pressupost municipal, que puja fins als 154,5 milions d'euros. És el més gran de la història, amb una despesa corrent que dispara la inversió fins als 29,2 milions, segons ha destacat l'alcalde, Lluís Mijoler Martínez, per la contenció en la despesa, l'optimització dels recursos i l'estalvi energètic.
Cal destacar, en tot cas, que respecte del 2024 hem aconseguit un estalvi important en la despesa corrent gràcies a alguns ajustos que hem fet en alguns serveis que es podien optimitzar, però sobretot, i en molt bona mesura, gràcies a l'estalvi energètic.
Pel que fa a les principals inversions, destaquen l'augment de l'habitatge públic, però també equipaments d'atenció a les persones, com la nova residència de la gent gran o l'edifici municipal del carrer Logaiter. Així ho ha remarcat el tinent d'alcaldia de projectes urbans, Juan Pedro Pérez Castro.
Parlem de 135 places de residència gent gran, de 30 places de centre de dia, per tant, és una obra de molta volada, i un nou model d'atenció ciutadana que tindrà el seu epicentre al nou edifici municipal de Logaiter de Llobregat, que és una de les inversions més potentes que realitza l'Ajuntament.
D'altres inversions destacades són la reforma de l'Estruc, que ha d'arrencar al juny, i també diversos carrers com Enric Borràs o Serra del Cadí. Encara més projectes destacats, la pèrgola fotovoltaica del Cal Morés o la renovació de les canonades d'aigües del Prat, així com també la reforma integral del Teatre Modern.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Anem amb un apunt esportiu. Una nodrita representació de marxadors i marxadores castellarenques van participar en el campionat d'Espanya de marxa d'hivern a Castro Urdiales, a Cantàbria, on Gina Torres va tancar una nova actuació estel·lar, ja que es va proclamar campiona d'Espanya en categoria sub-18. Torres es va proclamar, com dèiem, campiona dels 5 quilòmetres amb un temps de 23:49. Va millorar la seva marca personal amb aquesta cirereta del pastís en una temporada excepcional en què s'ha proclamat també campiona en ruta al febrer a Saragossa d'estiu, a pista a Màlaga, i va aconseguir el quart lloc a l'Europeu d'Eslovàquia.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El calendari de pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada, que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Al capdavant del projecte hi ha el santcugatenc Joan Tomàs, que va agafar el relleu del seu pare com a editor de la publicació fa 10 anys. Tot i que, en essència, l'almanac es manté com quan va començar a editar-se, sí que ha anat incorporant alguns continguts per adaptar-se als nous temps. Ens ho explica Joan Tomàs.
Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, eh? Un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Uh-huh. Però és que la gent urbana, realment, vam detectar un desconeixement impressionant.
En relació amb el canvi climàtic, l'enginyer reconeix que és una situació que genera molta incertesa i que requerirà estar pendents de la climatologia i de com avança. Segons diu, la sequera i els episodis meteorològics extrems de vent i de pluja afecten les collites, com també ho fa, afirma Tomàs, la burocràcia i la manca d'ajudes a la pagesia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ara que s'apropen les festes de Nadal, on els dinars i sopars són l'eix principal, donarem diversos consells per poder gaudir dels àpats nadalencs, però minimitzar també les digestions pesades. Marxarem fins a Badalona per poder parlar amb la Mireia Obon Santacana, professora col·laboradora del Màster Universitari d'Alimentació Saludable i Sostenible de la UOC, i amb el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar sobre aquest tema, no, ara que s'apropa el Nadal i on la majoria de temes són els dinars i sopars familiars. Per què és important no saltar-se els àpats abans d'un dinar o sopar de Nadal?
Doncs, mira, jo et diria com farem un símil, com és important no anar al supermercat a comprar amb l'estómac buit, que llavors ens comprarem de més. Uh-huh. Pues el mateix és el no arribar a gana a taula, significa no saltar-se els àpats. És a dir, si tenim un dinar, tenim planejat un dinar, fem un esmorzar, encara que sigui petitó, però fem un esmorzar. Que no arribem a l'hora de dinar amb una gana voraç. I el mateix és a l'hora del sopar. Per exemple, si sabem que tenim un sopar, doncs mengem una miqueta alguna cosa a mitja tarda, alguna cosa, ja siguin uns fruits secs, o sigui un iogurt, que ens faci una miqueta de coixí perquè arribem al sopar sense aquesta gana de que m'ho menjaria tot, absolutament tota la taula.
Clar, però això no treu també que en aquestes ocasions segueix havent molt menjar i si no sobrarà.
Bueno, això, sobrar sempre poden fer tàpers, es pot congelar i segur que un dia que no tinguem ganes de cuinar això ens alegrarà el dia o el moment. Però hem de ser conscients del que mengem. Tot el que és a l'hora dels àpats de Nadal són normalment a la gent li encanta, ens encanta, són menjars típics i que ja els esperem, però hem de ser tindre una miqueta de consciència de com mengem.
I quan parlem dels àpats de Nadal com a tal, en aquests sopars i dinars, quina diries que és la proporció d'aliments que es recomana, doncs, per tenir un àpat equilibrat, més o menys dins del que cap, no?, en aquest tipus de reunions?
Sí. Doncs mira, hem d'intentar que sempre tinguem present ja sigui en l'àpat, en algun d'alguna manera, que hi hagi un apartat de vegetals o un apartat de fruites. Ja ens vindran la part proteica pels peixos, les carns, que ja hi haurà aquests segons plats importants, i els hidrats de carboni, amb alguns canelons o els típics galets de l'escudella, però que sempre hi hagi un apartat de vegetals, ja sigui en forma d'amanida que puguem tindre a la taula o cadascú que tingui, per exemple, un entrant d'una cremeta de verdures, o, per exemple, en els postres, abans que ens arribin els grans torrons, polvorons i les neules i tota la vida i per haver, doncs que tinguem sempre una miqueta, una peça de fruita en abans, que també ens atiparà una miqueta més i no intentarem no menjar tants torrons.
Perquè quan parles ara del tema dels postres, que sobretot és, no?, els torrons, les neules, hi ha alguna fruita que recomanaries menjar-la abans, després, abans, no?, per tenir una mica de...
Sí, jo intentaria menjar-la abans, que sigui com un prepostre, Per exemple, que la podríem oferir en forma de brotxeta de verdures, que ja estigués pelada i de forma visual ens vingués més de gust menjar-la. Si fem també aquestes brotxetes, doncs, per exemple, els més petits ens poden haver-les ajudat a preparar abans a la cuina i sentir-se més partíceps també. I aquestes brotxetes doncs, podríem afegir alguns tipus de fruites que ens ajudin en aquestes digestions, no? Doncs, per exemple, la pinya, que té un enzim digestiu, que és la bromelina, que ens ajuda una miqueta, no?, aquesta digestió, o la papaia, o el mango, inclús, doncs podríem fer un tipus de brotxetes amb aquestes fruites.
Ara també, parlant com més específicament, quines recomanacions diries, no?, que són aquelles per evitar digestions pesades durant els àpats de Nadal?
A veure, hem de tindre clar que hi ha, ja amb la mentalitat oberta, de que menjarem...
Tots sabem que menjarem molt.
Àpats, exacte, menjarem àpats que també són més calòrics i ja està bé menjar aquestes coses durant aquestes festes. Són dies puntuals i hem de disfrutar menjant-les. Llavors, hem d'intentar menjar bé, menjar amb tranquil·litat, intentar mastegar bé, que això ens ajudarà a aquestes digestions posteriors. I, doncs, això, beure una miqueta, acompanyar l'aigua, que no ens oblidem de que també existeix l'aigua, aigua en aquests àpats, i també, doncs, sobretot el tema de la fruita, també de postres.
Uh-huh. Com afecta, clar, també, ara tu comentaves el tema de l'aigua, com afecta també el consum d'alcohol? És veritat que és un moment on es beu molt de vi o cava, i quan recomanes beure l'alcohol, no?, una mica?
Sí, mira, sabem per estudis que quan bevem qualsevol beguda d'alcohol amb l'estómac buit, el que fa és incrementar-nos la gana. Això s'ha vist en diferents estudis. Llavors, sabent aquesta informació, doncs, intentem sempre doncs, beure una miqueta amb l'estómac una miqueta ple. I hem de disfrutar també de les begudes en el sentit d'un bon maridatge de vins, ja sigui un vi blanc, un vi negre, en aquestes èpoques de Nadal, doncs casa molt bé, no?, amb aquests tipus de menjars. Però igual, crido a la consciència de quant beure, d'acord? Uh-huh. I també un apunt és el fet que hi ha gent que no beu, ja sigui perquè no vol beure o perquè té una addicció. Llavors hem d'intentar evitar l'oferiment d'aquell massiu que jo dic sempre d'alcohol. Oh, una copeta de vi no passarà res. No, si dius que no, doncs és que no.
No, clar, clar. No, sí. I ara també com anem a una altra banda, o sigui, hem parlat ara del tema menjar, però també el tema de l'exercici, és a dir, normalment són dates que tots acabem després de dinar al sofà amb la panxa plena, la que no ens volem moure, no? Quina importància té l'exercici, doncs, durant aquestes dates?
Mira, si durant el nostre dia a dia és important l'exercici, en aquestes dates, doncs encara més de que ens passem en aquest sentit amb aliments calòrics, i ja sabem que no passa res si ens passem, perquè és que ho hem de disfrutar, Això també cal tindre-ho clar. Però sempre va bé fer un descans actiu, És a dir, podem sortir a passejar després d'uns dinars, o podem, per exemple, jugar amb els més petits si és un sopar i no ens ve de gust sortir després de sopar, que ens fa més fred, no? És a dir, hem d'intentar sempre intentar moure'ns una miqueta i no quedar-nos atrapats al sofà, com bé comentaves.
és important llavors no deixar l'exercici. És veritat que molta gent ja deixa d'anar al gimnàs, no? Durant aquestes èpoques, els gimnasos tanquen també, llavors això també ho comporta que sigui més complicat.
Sí, sí, però la bona voluntat, si vols, pots, eh? Sempre pots trobar un foradet a anar a casa per fer, per posar-te un videotutorial, segur que n'hi ha a YouTube moltons d'alguna rutina curteta pels més joves o pels més grans, això, eh? Sortir a caminar i anar a fer un torn i també airejar-se una miqueta de tants familiars i tants menjars.
Clar, un cop fas aquest exercici, tornant un altre cop al menjar, tu tens imaginat un menjar doncs bastant dens, no? Recomanes sopar o això que diuen la gent, un iogurt perquè segueixo ple i ja està?
No, és a dir, és el que comentava de l'inici, d'intentar no saltar-se cap àpat. Encara que hàgim tingut un dinar contundent, com bé comentes, està bé tindre una miqueta del sopar. Prefereixo que sigui un sopar molt suau, si som de persones que ens agraden les coses calentes, doncs una cremeta de verdures o un brou petit, o si ens agraden més coses fredes, com per exemple un iogurt, amb fruita. Prefereixo una miqueta més això, que no que ens saltem el sopar i que tinguem un dejuni de moltíssim hores fins a l'hora d'esmorzar. És millor trencar aquest dejuni i anar-se a dormir havent sopat una miqueta.
I quines alternatives saludables ens podries proposar per també preparar doncs, aquestes beixamels o aquests fregits típics de Nadal?
Doncs mira, no sé si ens sentirà el tió o el Pare Noel aquí, però una de les opcions serien el forn i aquestes noves fregidores d'aire. Serien unes molt bones opcions per evitar aquests fregits. I les beixamels, per exemple, es poden preparar amb no només amb les típiques llets, o també hi ha les llets vegetals, o els preparats, per exemple, com si fos la nata, però que és en forma de pols de llet. És a dir, que hi ha opcions per poder fer aquests àpats menys calòrics, però també, com em comentava, si és un rostit, doncs intentem que, per exemple, les guarnicions no siguin sempre patates, sinó que pogués haver una miqueta de guarnicions de verdures, o, per exemple, unes quinoes o un arròs integral, que també estaria bé.
Sí, sí, també pega amb el menjar. Però llavors, això de què pot provocar, no?, en la persona el fet de no moderar el consum d'aliments calòrics durant el Nadal?
Una de les opcions, ja ho sabem, no fa falta que ho digui jo, és que hi haurà un augment de pes. Però també, quan tenim aquests menjars importants, doncs un dels símptomes que són més recurrents és l'acidesa, aquest malestar estomacal, aquestes digestions pesades que no s'acaben mai. Aquests serien els efectes més associats, no?, a aquests grans menjars. Després, si ens posem més tècnics, podrien haver-hi altres patologies. Però sabent-ho, no?, doncs intentem almenys seguir aquests 5 consells.
Sí, perquè a més, en aquest article de la UOC, publicat per la UOC, explicau també que les visites a urgències durant les festes de Nadal doncs augmenten.
Sí, sí, sí. No només pel tema de les grips, que ja ens arribaran, sinó també, per exemple, que hi ha algunes vegades poden haver-hi intoxicacions alimentàries, de que s'hagin preparat alguns aliments de forma que no s'han seguit els protocols de neteja, o que estigués un menjar en mal estat. Però això pot passar, no? Sabent si es neteja, doncs intentem-ho fer bé, rentant-nos molt bé les mans, intentant aquestes contaminacions creuades, i els problemes digestius, que és els que comentàvem ara de fa una estoneta, com les indigestions, aquesta acidesa, aquest malestar.
I Mireia, ara, abans d'acabar, doncs també una mica la pregunta clau, no?, de què hem de fer si ens sentim indigestos després de tenir un gran tiberi?
Primer de tot, hem de fer aquesta prevenció, que ja ho tenim aquí en el run-run aquí en el cap. Llavors, si després hem fet, podem acabar els àpats i hem fet una miqueta de fruita i ens hem menjat els torrons, a l'hora dels cafès també podem servir infusions o inclús a mitja tarda prendre una infusió digestiva amb algun fruit sec, per exemple, no? Tenim la típica camamilla, que sabem que té propietats digestives, però també, per exemple, tenim la sàlvia i la regalèssia, que ens ajuden a combatre aquesta acidesa, aquesta cremor a l'estómac, o, per exemple, la menta i el fonoll, o el poleo, en aquest cas, o la cua de cavall, que són més depuratives. Podríem afegir aquest tipus d'infusions durant aquests dies i també ens ajudaria una miqueta a a que no siguin tan pesades.
També, ja també per curiositat, no? Els hàbits alimentaris, que no el menjar, em refereixo als hàbits alimentaris, canvien també segons el país?
Sí, sí, sí. I això seríem nosaltres que tenim una dieta mediterrània i que l'hem d'afavorir, no? Però sí que en funció dels països doncs tindran uns plats menys o menys típics, però majoritàriament tots, ja sigui d'aquí o d'allà, canviem els nostres hàbits durant les èpoques de Nadal. I torno a repetir, ja està bé, eh? I hem de saber disfrutar d'aquesta època, però em torno a repetir igualment amb una miqueta de mentalitat oberta i de consciència.
Doncs, Mireia, moltes gràcies també per donar-nos aquests consells, ara que justament en una setmana és Nadal. I
sí, ja ho tenim aquí.
Ja ho tenim aquí. I moltes gràcies per passar-te pel Connectats i, doncs, donar-nos, no?, totes aquestes oportunitats per poder gaudir també d'aquestes festes sense acabar, doncs, malament. Moltes gràcies, bueno, i bona tarda.
Intentem. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Un minut i arribarem a 4:45 de la tarda i obrim aquest espai d'opinió. La tertúlia Tres Bandes, avui la compartim amb Antoni Rivero, que és tècnic de prospecció d'FP Dual del Departament d'Educació, i el tenim al Prat. Toni, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bona tarda. Josep Asensio és director del programa Tal com Raja a Castellà. Josep, bona tarda.
Hola a tothom.
I l'Enric Garí és treballador de la construcció, autònom, i el tenim a Badalona. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs avui començarem parlant d'educació i d'aquest nou enrenou a propòsit dels canvis que es volen introduir al batxillerat. Són canvis marcats pel Ministeri, seguint la Llei d'Educació Espanyola, que el que vol és unificar el batxillerat a tot l'Estat. Però, clar, un dels canvis, que és fer que les literatures, la catalana i la literatura espanyola, doncs quedessin com a assignatures optatives, primer de batxillerat, ha fet saltar moltes alarmes. Tant és així, o fins al punt que la consellera Niubó va haver de rectificar el que havia anunciat als centres educatius. Sembla que és impossible trobar una fórmula que sigui propícia, que faciliti una mica el poder treballar la formació amb els estudiants, tant se val si és de batxillerat del nivell que siguin, que no trobem la fórmula. Què us sembla aquesta proposta, que entre els canvis que comentàvem i el de la literatura, també el fet de conjuntar, unificar assignatures com física i química i també biologia i geologia amb ciències ambientals? O sigui, són una sèrie de canvis que, clar, no podem saber encara quin és el propòsit o quins són els resultats, però que de moment sembla que no han agradat del tot. Respecte del tema de la literatura, us sembla una proposta que es podria contemplar? Us sembla que és una aberració? Quina és la vostra impressió respecte d'aquesta reacció que s'ha produït? Vols començar, Toni?
Bé, si voleu començo jo, que sóc del gremi. Fa 20 Vinga. Anys que treballo al Departament d'Educació. Ara es diu Educació i FP. Abans es deia Ensenyament. Jo ara treballo a l'AFP, però he treballat molts anys també donant classes de batxillerat, i el que opino des de dintre, jo vaig ser profe de mates després d'economia, quan nosaltres estudiàvem de joves no existia l'economia. A veure, que plogui a gust de tothom és complicat. Després es va introduir la emprenedoria, es deia que això no podia ser perquè era com molt capitalista, després es va treure la filosofia. És cert el que dius, que és molt complicat contentar tothom, contentar totes les plantilles, quadrar les hores dels instituts. Això és difícil. Dit això, també és, jo penso que la literatura, quan parlem de literatura no estem parlant de la llengua catalana o llengua espanyola, que continuen sent obligatòries en tots els batxillerats, perquè de fet els batxillerats tampoc han canviat tant. De fet, jo vaig fer BUP, i com molts de nosaltres, i en alguns casos es canvien els noms. Nosaltres veiem lletres, ciències o mixtes. Doncs ara ve a ser semblant. Hi ha el científic tecnològic, que era ciències pures, després hi ha l'humanístic, que és lletres pures, i després hi ha el social, que és el mixte. Hi ha les obligatòries, obligatòries per tothom, les obligatòries de modalitat, que és aquí on tenim el problema, amb les literatures, que no són les llengües, que són obligatòries per tothom, i després hi ha les optatives. I sí que és cert que és un sudoku difícil de quadrar, contentat a tota la comunitat educativa és difícil, i en aquest cas, com que toca la fibra de la llengua, que és una cosa tan sensible en un país com el nostre, doncs és lògic que hagi generat ampolles.
Ja.
Això és el que opino.
Josep.
Hola, però jo també soc del gremi, que he treballat 30 anys en un institut, en diversos instituts. He estat profe de francès a batxillerat i de francès i català doncs a l'ESO, no? I coincideixo amb l'Antoni amb el fet de que és complicat quadrar-ho tot, molt complicat, horaris, professors, matèries, i a més en el nostre, en la nostra feina hi ha un corporativisme molt, molt important, i sembla que si ens toquen allò que és nostre, doncs de seguida saltem, no? I llavors per això els diversos departaments d'educació o d'ensenyament que han anat passant, al final volent acontentar tothom, al final tothom queda tocat, no? I de fet no s'avança. El fet de, com diu l'Antoni, el canvi de nom és una cosa que després ja està, és un canvi de nom i tot continua igual. I anant directament al tema que planteges, una cosa és aquelles optatives que són obligades al centre, per exemple, a francès, encara que hi hagi un sol alumne, és obligatori, perquè és una segona llengua estrangera obligatòria de centre.
Sí.
Mentre que les literatures, tot i ser obligatòries, si no tenen alumnes, doncs no es poden fer, no? Jo considero que tot i que és complicat, en el nostre estat espanyol, on hi ha tanta diversitat i tantes no, però hi ha llengües diverses, sí que hi ha d'haver un batxillerat unificat, però naturalment respectant les idiosincràsies i les particularitats sobretot de les comunitats autònomes que tenim una llengua pròpia, no?
Uh-huh.
Per tant, jo crec que no ha de ser difícil, o potser sí que ho és, però bé, jo crec que aquesta patinada de la consellera mostra una vegada més que molts dels tècnics que es passen, això és, ho faig la crítica des del que ha treballat en un institut, no? I és que moltes vegades aquestes decisions es prenen en un despatx sense haver baixat el terreny de joc, que és on haurien de baixar els que estan als despatxos, no? I no plantejar de cop i volta, segurament alguns tècnics li han dit a la consellera, mira, s'ha de fer això, perquè això, 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 i clar, la consellera ho ha dit sense tenir en compte a la comunitat educativa, no? Com a mínim baixar i, no sé, tan fàcil com entrar en un institut, el que sigui, i dir, a veure, com funcioneu aquí? Quina problemàtica teniu? Si traiem això, és veritat. Jo crec que falta una mica d'empatia amb la gent que estem, jo dic que estem encara tot i jubilat, però els que estem a la primera línia, no? I per això tan desgavell i des de fa tants anys.
Enric, tu no ets del gremi. Tu, després no. Ja en parlarem del teu gremi.
No sóc d'aquest gremi i han fet dues classes magistrals, els estava escoltant amb molta atenció, perquè jo sóc encara més antic que ells. Jo sóc de la primària, batxillerat, COU i després Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica. O sigui, imagineu-vos si sóc antic ja. per no dir vell. El que sí que jo veig, vist des de fora, una persona que no és gens tècnica en totes aquestes coses, és que la gent surt pitjor preparada ara que fa 15 anys. No sé el per què, no sé si s'ha rebaixat la qualitat de l'ensenyament, no sé si s'ha rebaixat l'exigència en els exàmens, no sé el per què. I ara veig que, bueno, que estan pegando palos de ciego, com diria aquell, amb això de la literatura castellana i la literatura catalana, perquè això ha sigut una ordre que ha vingut del Ministeri, i la consellera va dir, ep, això per aquí, i aleshores van dir, no, i bueno, ja ho arreglarem, però vull dir, si el Ministeri diu que s'ha de fer així, a veure com ho arreglem, això, perquè això no és una cosa que hagi sortit de la Conselleria de Catalunya, sinó que això ha vingut una ordre del Ministeri, que després un altre dia em podeu explicar què hi pinta el Ministeri en temes d'educació, però bueno, ells hi foten cullerada.
De fet, la competència és compartida, no?
Pues això, però es veu que manen uns més que els altres.
Us volia preguntar sobre el que ara estava comentant l'Enric. Penseu, tant el Toni com el Josep, penseu, com deia l'Enric, que ara els estudiants surten pitjor preparats que fa uns anys enrere?
Parlo jo?
Vinga,
jo,
Toni.
Jo no ho penso, de debò. Jo penso que algunes coses no les saben fer com les fèiem nosaltres, però són capaços de fer quantitat de coses que nosaltres érem incapaços de fer. Per exemple, parlar en públic. Nosaltres, incapaços de parlar en públic. Ara qualsevol alumne de l'ESO té unes capacitats, unes competències espectaculars. Competències digitals, les tenen totes. Et saben fer el que vulguis, amb telèfon, sense telèfon, coses que nosaltres no som capaços de fer. O sigui que, ara, que altres coses, altres formacions o altres temes igual s'han abandonat una mica, doncs poder sí. També s'ha canviat la forma de fer, les mates, per exemple, que jo vaig ser profe de mates, també com s'ensenyaven abans, i com s'ensenyen ara, jo penso que és millor com s'ensenyen ara, per molt que després no donem el nivell en algunes competències a nivell internacional.
Sí, sí,
no,
a l'informatista, per exemple.
No. Sí, per exemple. Jo, sincerament, sí, penso que no. I he estat profe en instituts de màxima complexitat, amb gent que, en teoria, parteixen de nivells més baixos i són capaços de fer coses que dius, penso que no és per tant. També penso que ens fem grans i ho diem, no? Aquest jovent està perdut.
Ja, però llavors, Josep, com s'entenen precisament aquests resultats que ara comentava el Toni respecte dels resultats que reflecteixen aquests informes com el PISA respecte de la comprensió lectora, respecte de les matemàtiques? O sigui, estem a uns nivells per sota del que en teoria podríem esperar. Com s'ha d'entendre tot això, Josep?
Bé. A veure, jo amb l'Antoni estic d'acord a mitges, perquè ni tot és no ni tot és sí, no? Jo diria que sí, efectivament, amb l'aspecte de els treballs de recerca que han de fer a quart de batxillerat, a quart de l'ESO, tot això també els dona la possibilitat i la capacitat de parlar en públic, tot això molt bé. Però hem anat, com ha dit l'Enric, que m'agrada molt en castellà això de dar palos de ciego, no? Perquè expressa clarament que instituts que treballen per projectes, instituts que fan com sempre, vull dir, no hi ha una unificació. Això que es van inventar de la llibertat de cada centre a triar el seu currículum, això ha fet molt de mal. Perquè, per exemple, en una ciutat, en un poble gran com Castellà, que hi ha dos instituts, el que no pot ser és que un funcioni d'una manera i l'altre completament diferent, no? Un per projectes i l'altre sense projectes, no? Llavors, clar, això crea diferències, i jo crec que, jo per no extendre'm més, jo el que sí que noto és una baixada de nivells en comprensió lectora. Els alumnes arriben de la primària, a primer d'ESO arriben i no entenen el que llegeixen. En català i en castellà, és indiferent. No entenen. Per tant, aquest és un hàndicap. Jo crec que l'escola primària s'havien de pensar molt bé i sempre he estat molt crític i he rebut també jo moltes crítiques per dir el que diré ara, no? Han de jugar menys i treballar més, no? I llavors, a mi em sembla que comencen el curs preparant la castanyada, quan acaba la castanyada ja sí que també s'ha de jugar, no? Però es passen molt de temps preparant les festes i, naturalment, la lectoescriptura, que és el que hauria de ser la base primària, sí, no hi va consolidada a l'ESO. I, per tant, els profes de primer d'ESO que han de fer gairebé tornar a començar. I, per tant, després hi ha una altra cosa també important. La societat ha avançat en el sentit que anem tots més ràpid. Això què significa? Doncs que si tu els dones un text de dues pàgines als alumnes, se'l garrifen i diuen, ui, què és això, no? Per tant, has de baixar els nivells, has de baixar també abans jo, ja, quan havia començat a treballar, jo feia una activitat en una hora, com a molt, dos, no? I ara, quan vaig acabar de treballar, pràcticament havia de buscar quatre activitats en una hora, perquè no eren capaços d'estar tranquils, escoltant un text o un diàleg o llegint un text. Per tant, això jo crec que m'haurien, de fet, els països nòrdics s'han adonat això fa anys i han abandonat gairebé tot el tema digital per tornar al mi mamà me mima, mame mimo mu i a llegir i a escriure.
Sí.
No? Usant una mica, però jo crec que s'ha de tornar a llegir molt, llegir i preguntar als alumnes què has entès i què has vist aquí, no sé què, perquè és que és increïble, no? Perquè no hi ha, no alumnes ja amb baixes capacitats, no? Els alumnes que continuen un nivell normal o un currículum normal. Em recordo una vegada un alumne li vaig dir, el porter va rebre una pluja de gols, no? Sí. I dic, què has entès aquí? Diu, que estava plovent. I clar, sí. I era un alumne normal, amb notes normals, no entenia aquesta paràfrasi, no? Vull dir, és un exemple també.
Sí que és cert, que la comprensió lectora, però és un dels cavalls de batalla, perquè aquí, diguem que està molt baix al llistó. Tant és així que l'altre dia, per exemple, en una de les tertúlies del programa parlàvem de la situació dels adults a Espanya respecte d'un informe de la OCDE, em sembla, que parlava també de la comprensió lectora, de la resolució de problemes, de l'aritmètica, que tenien ja els adults que han d'afrontar un altre tipus de problemes. Doncs imagineu-vos, si ja la comprensió lectora és deficitària a aquestes edats, en les quals encara s'estan formant, doncs no és d'estranyar que arribem a l'edat adulta amb persones que tenen aquestes dificultats. I una altra qüestió que ha apuntat també l'Enric, a part de comentar que ara sortien pitjor preparats, és l'exigència, que és el que tu ara estaves comentant, Josep, no? Que se'ls ha volgut posar tot com més fàcil.
Sí, jo crec que, per exemple, el tema matèries per projectes, treballs per projectes, de tant en tant pot estar bé, però penseu que hi ha instituts que això ho tenen per norma, és a dir, que s'inventen, molt bé, alguns molt ben fets, però jo penso que això ha de ser una cosa com un treball de recerca de final de curs, no? Allò que fas un treball global, interdisciplinar, això sí, però que tot estigui al voltant de treballs per projectes, llavors no es perd totalment l'exigència, tenint en compte, a més, que els alumnes van directament a internet a buscar, i bueno, els profes que estan ara a l'institut tenen un problema amb el, com es diu això, el xat GTP, o com es digui això,
sí.
Perquè els alumnes ja no intenten ni llegir, sinó directament van a buscar la resposta amb la intel·ligència artificial, i això els crea un problema greu, no? Vull dir, s'està buscant, estem en una societat on volem la resposta immediata, i els alumnes ho fan, això, però des de ben petits.
Doncs és una llàstima que s'intentés, ja veurem com queda el tema, però intentar arraconar una assignatura com la literatura que pot crear el gust per la lectura, que pot ajudar a ampliar el teu vocabulari, et pot ajudar a la comprensió lectora, precisament, doncs que això quedi en un racó i se li tregui importància a una assignatura com aquesta, com la literatura. Si us sembla, canviem... Digues,
Enric. Un moment. Jo vaig viure un cas d'un noi que no li agradava llegir. No li agradava llegir. I els pares van estar parlant amb la tutora, a veure com ho podien fer, no sé què, i li van estar donant la volta, fins que al final un dia agafa un llibre de monstres, i el va llegir i li va agradar i va agafar un segon llibre, i va agafar un tercer llibre i va agafar, m'entens? Era una col·lecció com Harry Potter però de monstres. Doncs us ho podeu pensar que aquell noi va acabar el curs llegint tota classe de llibres i no anant al Rincón del Vago a veure quin era el resumen del llibre?
Sí. I llegeix el mode manga, per exemple, molta novel·la gràfica, no sé, hi ha molta afició a llegir. El que passa, clar, que si pensem que han de llegir Guerra i Paz, doncs clar, és complicat, que segons sí, però... quines edats, o 100 anys de soledat, doncs bueno...
Home, és complicat ara, Toni, però abans sí que ens obligaven, hi havia unes lectures obligatòries, que segurament... Clar, en aquell moment no ens venia de gust, allò se'ns feia farragós, però segurament que amb el temps ja passat, doncs fem una altra lectura.
Però ara també hi ha lectures obligatòries, Ara també hi ha lectures obligatòries i abans també hi havia gent que no llegia. Bueno, de fet, la diferència que penso jo més fonamental entre ara i abans és que abans, segons quins alumnes, jo tinc amics del Prat que amb 11 anys ja no anaven al col·le. I amb 14 anys deixaven d'anar al col·le. Sí. Això és una diferència fonamental que hi ha respecte ara. Sense entrar en tota la gent que ha vingut de fora, que venen amb una altra llengua, que és una complicació addicional. O sigui, és que estem en un país molt complex i va per barris, el tema. O sigui que jo penso que donar alguna solució màgica és molt, 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 molt complicat.
Penso. Però és que a part d'anar al col·le, jo penso que no és aparcar la criatura al col·le, sinó que al col·le tindrà uns coneixements que després a casa s'han d'ampliar i hi ha el que se'n diu educació, que això també és molt important.
Sí, això sí,
o sigui, no és deixar el nen a les 9 del matí i ja el vindré a buscar a les 5.
Al pàrquing.
Sí, m'entens? O sigui, no. Què has fet? Què et toca fer? Què hem de buscar? Què hem de treballar? M'entens? O sigui, intentar conviure amb la criatura. No només que sigui un pàrquing i ja t'espavilaràs.
El que passa que no totes les famílies ho poden fer. Hi ha famílies que ho poden fer, famílies que no ho poden fer...
Bueno. El cap de setmana és bastant llarg, eh?
Sí. Algunes coses estic d'acord amb vosaltres. En el tema de l'exigència, ara les extraescolars és reforç de mates, reforç de lectura, i l'esplai és al col·le en alguns casos. Però això que diu que els projectes no esteu d'acord, jo he vist molts centres que treballen en projectes que estan molt bé, tinc tres filles que han anat en instituts de projectes, sense projectes, o sigui, que més o menys ho conec, i generalitzar és complicat, això és el que jo penso, I que hi hagi en un poble dos instituts, un de projectes i un altre més tradicional, i que les famílies o fins i tot els alumnes, que de fet a partir de segons quines edats, ara jo tinc una filla que fa 6 de primària i haurà de triar a quin institut va. Doncs si ella tria el més tradicional, que és on ha anat la mitjana, li respectarem. Si vol anar al de projectes on va anar la gran, doncs també li respectarem. O sigui que no em sembla malament que hi hagin dos centres i les famílies o els alumnes, que cada persona és un món, triïn, tampoc em sembla malament. I treballar per projectes, quan de fet treballem per projectes a la vida real, inclús projectes amb gent que igual està a Austràlia o no sé, no em sembla una cosa que sigui dolenta per se.
Però jo et diré una cosa, treballar per projectes al primer de l'ESO, quan arriben alumnes que no tenen consolidada la lectoescriptura, que no entenen el que llegeixen, llavors és complicat perquè en els projectes has de llegir i has de resumir, i has de buscar, i has de sintetitzar, i clar, llavors si els hi dones algun text en català, en castellà, i no entenen el que estan llegint, llavors el projecte no tira endavant, o tira perquè hi ha algú del grup que tira, no? Llavors, el professorat és molt difícil endevinar quin alumne d'aquell grup que està en un treball per projectes és el que no tira tant com l'altre, m'entens? Jo penso
sí,
que...
Sí, t'entenc perfectament.
No tinc projectes ben fets, perquè jo he treballat en projectes, els últims anys que he treballat, i ens ha costat molt que aquell alumne que no tibava pogués enganxar-se al projecte en algun dels àmbits. Si s'havien de fer pastissos, vinga, has de passar 50 grams de farina, tal, doncs ens costava, perquè no acabàvem de veure quin eren els dos, tres alumnes que tibaven del grup i els que no continuaven. D'altra manera, també diré una cosa, ara hi ha més ajudes. Vale? Venim d'un món on potser ni teníem psicòleg, ni teníem integrador social, ni teníem res de res a l'institut i a les col·legis, i per tant tiraven com ho podíem. En aquests moments ja els equips psicopedagògics als instituts estan a l'aguait ja des de primària, perquè es fan els canvis d'aquests, de com ve l'alumne ja de primària i amb les dificultats que ve, no? Vull dir que teníem alumnes, jo havia treballat de jove i no sabíem si l'alumne tenia TDA, tenia què tenia, no? I el veies allà una mica que anava malament i ja està. I per tant ara hi ha una manera més d'ajudar. També
sí, per important, sort.
Important saber que venim d'una època, els que som més grans, on hi havia només una televisió i una cadena, i per tant els inputs que rebíem era bàsicament la família. El meu pare no em deixava veure la tele segons quines coses, perquè a les 9 havia d'anar a dormir. I ara hi ha tal quantitat d'informació per tot tipus d'internet, tal que llavors tot això dispersa tant i que no podem comparar l'educació de fa 30 anys amb l'ADA.
Ni el món que tenim i que tindrem.
Acabarem amb el tema perquè aprofitarem els últims minuts. Ens interessarà saber què n'opina l'Enric respecte d'un altre tema. Ara ens n'anem de l'educació a l'habitatge, al mercat immobiliari, perquè una informació de La Vanguardia apuntava que la compra d'habitatge està arribant, de fet, ja arriba als nivells de la bombolla immobiliària del 2007-2008, i es veu que, sobretot en aquesta segona part del 2024, és a dir, en el segon semestre, les operacions de compra-venda d'habitatge s'han disparat, han augmentat. Jo no sé, Enric, si tu, com a professional del sector, esteu notant aquest increment en la construcció.
Sí, és veritat, és veritat. I quan parlem d'això, parlem d'habitatge nou i habitatge de segona mà. O sigui, l'habitatge de segona mà, nosaltres treballem molt amb la rehabilitació i la reparació de tot aquest mercat. El que no entenc és que hi ha unes diferències molt grans entre unes persones que diu que no poden arribar a pagar un lloguer, no poden arribar a pagar un preu d'una hipoteca al mes, i en canvi s'està venent molt per una altra banda. No sé si els bancs han obert l'aixeta del crèdit, no sé si hi ha diners circulant aquí que no consten enlloc i estan circulant. No sé el per què s'ha produït aquest fet, però que s'està comprant i venent molt, molt.
Jo no sé si veieu moltes grues pel Prat o per Castellà.
El Prat s'està fent un barri nou, l'Eixample Sud.
És el que està a tocar de la Ricarda?
Bueno, sí, és el que està de la 11 de setembre cap al mar. Sí, ha tocat de la Ricarda, sí, però de la Ricarda, no de la zona natural.
No de l'espai natural,
sí,
no.
No, sí, sí.
Sinó de la granja. De la granja, efectivament.
Sí.
Escolta,
sí.
Però ara heu de mirar una altra cosa. A part de les grues, que són els edificis nous, també heu de mirar els contenidors de runa. El que hi ha fora al carrer, saps que hi ha aquells contenidors de runa?
Sí.
Fixeu-vos que n'hi ha molts pels carrers.
Això són rehabilitacions.
Això són rehabilitacions i reparacions. M'enteneu? Ja. O sigui, que això també s'ha produït una compra-venda aquí, o una transmissió, o sigui, hi ha hagut un moviment immobiliari.
Sembla que n'hi ha molt en aquest segon semestre.
Sí.
Josep, tu has notat alguna cosa a Castellà?
Bueno, sí, però el problema de que està passant a Castellà, a Sabadell o a Terrassa és que s'estan construint uns tipus de pisos que no baixen de 250-300.000 euros amb piscina i tal, i llavors molta gent que no pot pagar o que això a Barcelona costaria el doble estan pujant cap amunt, fins i tot fins a Manresa, eh? Vull dir, Sabadell i Castellà està passant això. Vull dir, jo el que m'he estat mirant les dades, i també hi ha molta venda, compra-venda, d'immobles a la costa. Mireu com és Andalusia, València, Catalunya. Mm. Vull dir, són segurament també estrangers que compren, eh? Vull dir, és que això és complicat, no?
Doncs...
Hi ha compra-venda també de segona mà.
Estarem atents a com evoluciona el mercat. No ens queden més minuts. Toni, Josep, Enric, moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bones festes.
Adéu-siau i bon Nadal.